Ràdio Estel. Informatius.
És la 1:00, us informa Olma Girolo. Els sindicats celebren l'acord per reindustrialitzar Nissan a Barcelona, però avisen que el procés no s'haurà acabat fins que no s'hagin contractat tots els ex-treballadors. El hub d'electromobilitat aspira a arrencar la seva activitat el 2024 amb tots els antics empleats de Nissan contractats. I hem tingut en directe la Sílvia Muñoz, que ens ha pogut explicar com ha estat aquest tret de sortida de la reindustrialització de Nissan a Barcelona. Miquel Ruiz, portaveu del comitè d'empresa per USO, que ha celebrat aquest acord signat avui, però ha avisat que ara cal garantir els llocs de treball dels extreballadors de Nissan.
Se empieza a contratar, como hemos comentado, desde ya. Yo creo que hay las primeras vacantes, que son unas 20 o 30, que es la que se van a publicitar, pues si no es hoy, es mañana. Y luego, evidentemente, nosotros, antes de diciembre, pues tenemos que consolidar el resto de trabajadores. Las producciones pues empezarán en CKD, tal como se ha dicho, pues se especula entre julio y septiembre, y a partir de ahí pues construir, que es lo que, por eso que aún queda trabajo. Esto es un primer paso, pero ni mucho menos está terminado.
Joan Orús, CEO de l'empresa que lidera el Hub, espera que el 2024 tots els ex-treballadors de Nissan estiguin contractats.
El 2024 es pretén intentar arribar a tots els treballadors que han quedat en el procés de reindustrialització, que poden ser, no tenim la xifra exacta perquè depèn del SOC, no sabem quanta de gent d'aquells 1.250 inicials, quanta gent estan encara en aquest procés de reindustrialització, quanta gent ja està treballant, no tenim la xifra exacta, i esperem que en aquesta taula de reindustrialització que creem de nou entre el D-Hub i els sindicats puguem treballar aquesta xifra.
L'objectiu és que l'activitat del Hub d'Electromobilitat arrenqui a principis de l'any vinent. En desgranarà tots els detalls la Sílvia Muñoz a l'Estel Migdia. I l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, confia que s'arxivarà la causa que afronta els jutjats per haver multat a un fons d'inversió per no haver ofert lloguers socials a famílies vulnerables. Judit Casellas.
Colau ha declarat durant 10 minuts i ha contestat les preguntes de la Fiscalia i dels seus advocats, però no dels advocats del fons d'inversió. L'alcaldessa confia que la causa acabarà arxivada, com ja ha passat anteriorment amb altres causes similars que ha afrontat, o acaba de dir la declaració institucional que ha fet des de l'Ajuntament de Barcelona.
Com dic, la declaració ha anat bé, confio plenament en la justícia i confio que aquesta querella acabarà arxivada, com s'han arxivat ja 11 querelles precedents.
Colau també fa una crida al president del govern espanyol, Pedro Sánchez, perquè mogui fitxa i porti al Congrés la nova llei de l'habitatge que ha de posar límit als preus de lloguer i oferir una alternativa habitacional a les persones en risc d'exclusió social.
Gràcies, Judit. I precisament el portaveu dels comuns al Parlament, Joan Mena, creu que aquesta querella acabarà arxivada, que no té cap solidesa jurídica i que no té sentit que hagin de donar explicacions. D'altra banda, els comuns veuen amb bons ulls que es tiri endavant la proposta presentada pel PSC d'eliminar les pensions vitalícies dels expresidents del Parlament. Joan Mena ha explicat que encara estan estudiant la proposta, però que pel que han vist els sembla bé.
Però sí que compartim, no, un aspecte amb el plantejament que fa el Partit Socialista, i és que ja és hora d'acabar amb aquests privilegis que estan totalment desfasats.
La llei actual preveu que quan un president abandona el càrrec cobri el 80% del sou durant la meitat del temps que l'ha exercit o un mínim de 4 anys. Ara els socialistes proposen que sigui del 20% i durant 6 mesos. I ara els esports amb Anna Closa.
La BBC fa marxa enrere de la decisió d'apartar l'exfutbolista Gary Lineker del programa Match of the Day per les seves crítiques a Twitter sobre la política migratòria del govern. La cadena de televisió britànica ha rectificat i deixarà que Lineker torni a presentar el programa esportiu del cap de setmana després d'arribar a un acord amb la BBC. L'exfutbolista, a través de Twitter, va comparar la política migratòria del govern de Rishi Sunak amb l'Alemanya nazi dels anys 30, i és per aquesta raó que la BBC el va apartar de la pantalla. La decisió va generar moltes crítiques, tant que el president de la cadena estava a la corda fluixa perquè tots els treballadors van recolzar Gary Lineker, que de fet és el presentador més ben pagat d'aquesta cadena britànica. Després que la BBC hagi reculat, Lineker ha fet un altre tuit on ha dit que després d'uns dies surrealistes ha celebrat que hagin pogut trobar el camí per tornar a treballar junts i ha agraït el suport dels seus companys després de gairebé 30 dècades presentant esports a la cadena. D'altra banda, la corporació pública s'ha compromès a revisar la seva normativa sobre l'ús que els seus col·laboradors facin a les xarxes socials. I en tennis, Paula Badosa jugarà als setzens de final d'Indian Wells en el quadre individual femení contra Elena Rybakina. És la cinquena vegada que s'enfronten totes dues tennistes. La de Begú l'ha superat en fins a 4 de les 5 ocasions. La trobada arrencarà cap a 9:15 del vespre.
Gràcies, Anna. Això és tot fins ara. Nosaltres tornem d'aquí una hora a les dues amb més notícies i ara us deixem amb el magazín de Ràdio Estel i tot l'equip de Mercè Raga.
Ràdio Estel.
L'actualitat que esperes amb anàlisi i rigor al punt de les dues. Estel Migdia, amb Xavi Toscano. De dilluns a divendres a partir de les dues, tota la informació i els seus protagonistes a Ràdio Estel. Estel Migdia, amb Xavi Toscano. Et guiem cap a l'actualitat.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. El magazín del matí a Ràdio Estel.
6 minuts ara mateix que passen de la una del migdia. Si et ve de gust, ens agradaria que ens acompanyessis a fer un tomb pel Museu de Barcelona, que és un cúmul de sorpreses. Mireu, d'entrada, perquè la seva visita mai deixa indiferent. I, a més, també perquè ens ha cridat l'atenció des d'aquest febrer i fins al juny d'aquest any organitzen el 8è cicle de concerts de petit format i inspirat en les col·leccions del museu. Estem parlant del Museu Frederic Marès. Si voleu saber què està passant al Museu Marès, pareu atenció. Berta Ribé, conservadora del Museu Frederic Marès i responsable del cicle musicant del mateix museu. Què tal, Berta? Com estàs? Bon dia.
Bon dia, molt bé.
Moltes gràcies per estar amb nosaltres avui i per començar la setmana així fent un tomb, que també ens ve de gust, al Museu Frederic Marès. Estem parlant d'aquest cicle musicant que vau començar el mes de febrer, 5 concerts que programeu els diumenges a les 12 del migdia. De fet, el concert inaugural, Berta, del febrer, es va dedicar, si no m'equivoco, l'arpista i líder social Clotilde Cerdà. Com va anar?
Mm-hmm. Doncs va anar molt bé. Vam tenir l'oportunitat de tenir l'Esther Pinyol, una gran arpista catalana, que ens va rodar perfectament com era la música que tocava la mateixa Clotilde Cerdà, aquest personatge tan fascinant i que de fet ens recupera la música del XIX, i com ella doncs, va posar per davant a les dones dalt de l'escenari i les va reivindicar. Doncs aquest esperit el vam recrear el primer concert, el concert inaugural del 19 de febrer.
Berta, per tots aquells que ens ho van perdre, explica'ns més coses sobre la Clotilde Cerdà.
La Clotilde Cerdà era filla il·legítima d'en Cerdà, del mateix urbanista
sí.
que vam tenir, de l'Ildefons Cerdà. Aleshores, aquest personatge tenia una mare fascinant, que era pintora, i en aquest sentit, doncs, ella li va, d'alguna manera, li va dedicar tot aquest esperit també artístic i la va formar. Aleshores, va voltar amb ella per mig món i ella, ja de molt petita, era una absoluta artista precoç, a part de pedagoga, compositora, i va portar tot aquest món, o tot aquest bagatge que tenia per tot el món. A partir d'aquí és quan ella doncs, reivindica la part social de la dona, la fa visible, i realment doncs, va tenir una vida molt atzarosa i complicada al final. Però ella no va desistir mai del seu protagonisme de portar doncs, la dona això doncs, a dalt dels escenaris i reivindicar-la.
Avui estem parlant amb la Berta Ribelles, conservadora del Museu Frederic Marès, també responsable d'aquest cicle musicant que podeu doncs, gaudir els diumenges a les 12 al mateix museu. I, de fet, Berta, els concerts són fruit justament d'un procés creatiu no? En què ha participat l'ESMUC, que és l'Escola Superior de Música de Catalunya, i també, si no m'erro, intervindran també l'alumnat com el professorat i també els propis alumnis. No? Ens agradaria preguntar-te quins són aquests eixos no? sobre els que heu treballat.
Molt bé. O sigui, sí, és una proposta que no tindria sentit sense l'ESMUC. És a dir, el museu proposa les obres que pensem que poden ser interessants per crear una temporada artística de cicle de concerts. Però després proposem a través doncs, del mateix professorat de l'ESMUC o de persones vinculades amb l'ESMUC, com el Josep Borràs, que ha estat el director de l'ESMUC en el seu moment, i a través també de la Núria Sempere, directora actual, que comptem amb tota la seva complicitat. Què vol dir això? Que nosaltres diem aquestes peces, aquestes obres, aquestes pintures o escultures ens interessen pel projecte dels concerts. I ells el que fan és crear doncs, tot un programa d'acord amb aquestes obres que nosaltres doncs, reivindiquem. Com ho fem? Doncs clar, el que fem és dir, mira, si vols, per posar un exemple,
val, sí.
El barroc, doncs anem a la sala del barroc i en allà recreem l'atmosfera pròpia del moment. És a dir, fem els concerts dins les sales mateixes del museu.
Que xulo.
I en allà, clar, és superinteressant, perquè el que estem fent és crear noves mirades sobre la col·lecció.
Clar.
És a dir, com deies tu al començament, tu pots passejar-te moltes vegades pel museu, però aquell dia gaudeixes de la música que transporta en el temps i en l'espai doncs, que històricament volem recrear. I això sempre ho fem destacant peces, destacant escultures, destacant doncs, personatges, com en el cas que hem parlat de la Clotilde Cerdà, i sempre reivindicant doncs, aquestes obres o aquestes peces que tenim ganes de parlar. I, és clar, quan proposem tot això a l'ESMUC, l'ESMUC és molt receptiu i professorat, alumne i graduats
també
treballen al voltant per això. Per tant, sempre estem creant obres úniques i pròpies, pensades únicament i exclusivament per ser tocades al Museu Frederic Marès, al cas del Museu Frederic Marès.
I suposo que, clar, la valoració, almenys aquest primer concert, Berta, ha estat meravellosa, no?, amb aquesta col·laboració amb l'ESMUC.
I tant, i totes les que vindran també, perquè portem 8 anys treballant amb l'ESMUC, per tant, fixa't, són com més de 50 concerts treballats amb aquesta perspectiva.
Clar.
Clar, dit això, és molt important tenir clar, i després ja concretarem amb els concerts oportunament, tenir clar aquests dos eixos sobre els quals nosaltres treballem. El de la perspectiva de gènere, que ja l'hem parlat a la Clotilde Cerdà, i que també, en el cas... O sigui, és a dir, tenim la intenció, l'objectiu de reivindicar figures que han estat, doncs, si no conegudes, molt rellevants en el món de la música, aquest seria el cas de la Clotilde, o el cas del concert, per exemple, del 14 de maig, dedicat a Alícia de la Rocha i a Victòria dels Àngels, dues grans cèlebres intèrprets que commemorem aquest any el centenari del seu naixement, i els hem volgut dedicar un concert on en el nostre imaginari ens els imaginem a l'Estudi Biblioteca, que és un dels espais més bonics i més, d'alguna manera, que creen una atmosfera molt especial.
Únics, no?, del Frederic Marès.
El concert, exacte, on ell, de fet, va viure fins al final dels seus dies, fins al 1993,
sí.
I en aquest espai, com tant Victòria dels Àngels com Alícia Rocha estiguessin tocant conjuntament totes dues i interpretant aquest concert.
Ah, això pot ser meravellós.
Clar, o sigui... Sí, clar, amb la mirada còmplice de Frederic Marès, com si també l'estés veient a través de les seves obres, perquè generacionalment doncs, van coincidir.
Van coincidir. Clar, i també, en aquest sentit, recordem-ho, aquest concert, diguéssim, dintre del cicle musicant del Museu Frederic Marès, ens comentava la seva responsable, la Berta Ribé, que tindrà lloc el 14 de maig, on les dues protagonistes seran Alicia de la Roche i la Victòria dels Àngels, amb aquesta complicitat de Marès, que potser encara aquestes dues figures, Berta, són massa poc conegudes pel gran públic, no? Que això també crida l'atenció.
Està clar. Massa poc conegudes, però he tingut la sort que aquest any hi estem posant totes les energies, no?
Clar.
Com a museu, sinó culturalment, a recuperar-les. Per tant, el nostre granet de sorra en la contribució de la celebració d'aquests centenaris, no? D'en dues, que tenim la sort doncs, que totes dues, al néixer el mateix any, doncs puguem puguem celebrar-ho conjuntament.
I podeu celebrar-ho conjuntament? I perdona, Berta, però també ho trobem molt interessant, també, en el sentit que tu estàs dient, per tots aquells oients que, clar, que potser doncs, ja han visitat el Museu Frederic Marès, però no ho han fet des d'aquest punt de vista, perquè entenem que la música els ajudarà a no entendre encara més després les peces del museu, del mateix museu.
Sempre. Nosaltres el que volem és visitant crear noves mirades i noves formes d'acostar-se a la col·lecció. Per tant, una és aquesta. O sigui, si tu estàs embolcallat d'obres de Marès a l'estudi biblioteca, sentint música de l'Alícia, de la Roig i de Teodor Àngels, allà estàs creant doncs, que tu puguis observar, mirar, captar una nova mirada d'aquelles escultures. Per tant, aquest és l'objectiu, que vinguin tantes vegades com els vingui de gust i que puguin fer recrear-se o fer noves mirades sobre la col·lecció. Aquest és sempre l'objectiu.
No sé vosaltres, però jo m'he teletransportat al Museu Marès de Barcelona gràcies a l'ajuda de la Berta Ribé, responsable del cicle Musicant, al Museu Frederic Marès, que ens està parlant d'aquest cicle de concerts, que, per cert, l'entrada al concert, que també inclou aquesta visita que ens comentava la Berta al museu, val 5 euros. O sigui, i es pot comprar per internet i a la mateixa taquilla del museu. Berta, podríem dir que és una aposta claríssima per apropar la música a tothom, perquè el preu no pot ser l'excusa.
Exactament. O sigui, el que fem és afavorir que el visitant pugui gaudir del concert i a la vegada de la visita a un preu molt assequible i que pugui repetir. Tenim molts visitants, molts usuaris del museu que venen a més d'un concert i que ja treuen l'entrada doncs, per tota la temporada, i això és bo, i això és molt, molt interessant. Per tant, doncs, sí, assequible i que arribi a tothom.
Clar, i a més podrem veure el Museu Marès, que deies, que potser és una de les joies, no sé si teniu aquesta percepció, més desconegudes de la ciutat, Berta?
És desconeguda. Estem en el centre neuràlgic del barri gòtic, al costat de la Catedral de Barcelona, i sí, o sigui, necessitem doncs, explicar-ho i explicar-ho doncs, com ara en programes com el vostre, que són molt assequibles i que tothom que pugui visitar el barri gòtic pugui entrar al museu amb unes condicions molt fàcils. No només el concert, sinó com potser ja coneixeu els diumenges a la tarda, que l'entrada és gratuïta per tothom.
No, i a fet, abans d'entrar al pati del museu, podríem dir que ja és tot un regal, perquè amb el verger del Palau Reial Major dels Comtes de Barcelona i després el museu en si, Berta, que és un museu de col·leccionista, entenem que per una conservadora com tu deu ser tota una meravella i impossible avorrir-se.
Està clar. O sigui, l'objectiu és que tenim aquest preàmbul, aquest pati, aquest verger.
Aquesta avantsala, no?, tan espectacular.
Ens convida a la calma, a fer com aquest parèntesi que tots necessitem al llarg del dia i que pel visitant sempre és un punt d'aturada abans no entres en el museu. I aprofitant això que dius, interessant que l'últim concert el fem en el Verger. L'últim concert, el de Cluenda, que el fem el 18 de juny, el que porta per aquí el Meeting Point, el fem com un fi de festa. Fem música més ja pop. És un concert festiu, on portem, en aquest sentit, la coordinació del Departament de Música Moderna de l'ESMUC.
Sí.
I un fi de festa, precisament per una de les coses bones que també ens ha portat la pandèmia, oferir espais lliures també per fer concerts. Doncs el pati serà el lloc idoni, ideal, per tancar el cicle el 18 de juny.
Doncs, sens dubte, nosaltres prenem nota i, si et sembla, Berta, abans d'acabar, deixa'ns fer aquest recorregut, sobretot per tots aquells oients que diguin, ostres, és que jo m'hi vull apuntar ja, al proper concert. Recordeu, són 5 concerts, cicle musicant del Museu Frederic Marès. De moment hi ha el dedicat a Clotilde Cerdà, que ja el tenim xec, diguéssim, però, Berta, bona notícia és, el proper concert serà aquest diumenge vinent, dia 19, a les 12, a la sala 14 del Museu Marès. El títol és La veu que val, amb Carles Marigol piano, interpretant obres de Bach, Joan Magraner, Paula Bruna, Antonio de Cabezón i el propi Marigó. Ostres, és que és un concert vinculat, no? Podríem dir a exposició, amb aquestes confluències, aquesta escultura contemporània de la col·lecció Basat, no? També recordem-ho del Museu Marès. Ens agradaria preguntar-te també com ha estat, no?, aquestes correlacions entre peces del museu i també aquesta música, perquè parlàvem dels espais, però justament i concretament amb peces concretes, no, Berta? Tota una experiència.
Tota una experiència, perquè precisament aquest és un dels objectius del museu. O sigui, parlàvem de l'eix de la perspectiva de gènere abans i parlem també que un dels objectius principals del museu és posar en diàleg les seves col·leccions amb l'art actual. Això ho estem fent ara, actualment, i fins al 21 de maig, amb l'exposició Confluències, l'escultura contemporània de la col·lecció Basat, i que, en el fons, representa aquesta aposta per oferir noves mirades sobre les escultures de l'exposició permanent. Agafant aquest eix, ho traspassem al cicle de concerts, al musicant, i demanem al Carles Marigó que ens faci una revisitació de les obres històriques des de la perspectiva actual. En Carles això ho sap fer molt bé i ens fa una proposta realment molt experimental i molt pensada perquè el públic doncs, disfruti des d'un concert doncs ben bé de la música contemporània del segle XXI. Però sense deixar de banda que tots reconeixerem, quan ell toqui doncs, un preludi de Bach, reconeixerem
que bé.
Bach, però des de la seva perspectiva, que ja sabem que realment és molt interessant.
És molt interessant. Doncs ha estat molt interessant, de debò. Gràcies per aquest recorregut per començar la setmana. Agraïm a la Berta Ribé, responsable del cicle musicant al Museu Frederic Marès, aquest cicle de concerts que bé, encara esteu a temps per poder-los veure i sobretot aquest final, no?, que destaques tu amb la formació de l'ESMUC, aquest meeting point el 18 de juny al pati del museu, sempre els diumenges a les 12. L'entrada al concert la podeu comprar al mateix museu, 5 euros es compra per internet o a la mateixa taquilla. Berta, que vagi molt bé i moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres, bon dia.
Doncs vinga, després d'aquest recorregut celestial, que bé, ens ha ajudat això, per relaxar-nos una mica. Què tal, Olma Giró, com estàs?
Hola, Mercè, què tal?
Vinga, que amb la Olma repassem els continguts que ens estan preparant els companys informatius d'aquesta casa, que podreu escoltar a l'Estel Migdia a partir de les 2, i ara mateix, res, passen... Olma...
22?
22 minuts. Mira, posem 4 minuts, 5 minuts... 7 minuts d'un quart de 2. Mira, jo ja no sé ni
pots
comptar.
Pots dir-ho així o 7:45.
Això m'agrada.
Sí?
Aquesta m'agrada.
Doncs gairebé, ara ja no, eh?
Ara ja està, ara ja se'ns ha passat. Vinga, va, que repassem els temes de l'Estel Migdia. Olma Giró, a veure, què hem de fer avui? Hem de parar bé l'orella, perquè
sí,
Déu-n'hi-do, eh?
Déu-n'hi-do. L'actualitat ve mogudeta.
Per on passa?
Començarem explicant, no?, que per fi ha acabat el procés de reindustrialització de la planta de Nissan de la Zona Franca. N'hem estat parlant tot el matí, que ara estarà pilotada per Goodman, que lidera el hub de mobilitat elèctrica. Aquest matí ja ha passat, doncs, que el govern català i espanyol, també Empresa i el Consorci de la Zona Franca, han signat aquest acord, un acord que farà possible un nou impuls industrial en aquests terrenys. Ens ho explicarà la Sílvia Muñoz, que ha estat allà.
Ha
estat seguint doncs, l'assignatura d'aquest acord.
Molt bé.
Després, d'altra banda, avui també hem de posar una mirada cap als jutjats i en aquest cas, aquest matí ha declarat l'alcaldessa de Barcelona, de Colau, per la querella que va presentar el fons d'inversió propietat del bloc Llavors perquè el govern els ha multat per no haver oferit lloguers socials a famílies vulnerables. Què ha passat? Que Colau, després de declarar, ha sortit dient que ha anat molt tranquil·la perquè no hi ha cas i que, per tant, creu que la causa s'acabarà arxivant.
Això Ivan.
Sí, ens donarà més detalls de com ha estat aquestes declaracions la Judit Caselles, que també ho ha estat seguint. D'altra banda, Mercè, això també ho heu dit, però l'actualitat ens porta males notícies, i és que els Manel, el grup Els Manel, han explicat que diuen adéu als escenaris durant un temps.
Una aturada.
Una aturada temporal, diuen. El grup ha detallat que aturen la seva activitat fins a nova ordre i més temps de l'habitual. Després, recordem d'acabar fa mesos la gira de presentació del seu cinquè disc per la bona gent. Ara també, no, com deies, aquest temporal, doncs haurem d'esperar a veure, doncs,
si què passa.
Què passa i si tornen, de quina manera tornen, i si canvien de format, perquè són d'evolucionar molt. Llavors, tot això queda a l'aire. I ja també, avui a l'Estel Migdia tindrem temps per parlar amb en Xavier Pastor, que és politòleg, conflictòleg i també director postgrau Resolució de Conflictes Públics a la Universitat de Girona. També, doncs, analitzem una mica l'actualitat des de la política, o sempre potser algun apunt d'esports.
També li podeu preguntar pels Manel, no?
Exacte.
Hi ha hagut algun conflicte intern, per exemple?
Exactament. No? En Xavier Pastor parla una mica de tot.
Una mica de tot. Això és així. A l'Estel Migdia ens informen de tot el que ha passat a partir de les dues amb Xavi Tosca i tot el seu equip. Gràcies, Olma Giró.
Ens veiem després, no?
Home, sí, jo t'escoltaré.
Em l'escoltes? Espero que d'aquí 35 minuts.
Mira,
t'ho
anava a dir, però fem una cosa, perquè avui aquí, a la part magazine del matí a Ràdio Hostel, mira, ens ve de gust parlar del sentit de l'humor, perquè creiem que és necessari, no? I que relaxa, també, no? Posar una mica d'humor a la vida.
Sempre, sempre.
Vinga, va, d'aquí res, 5 minuts per arribar al punt de 2:15.
Ràdio Estel.
Ràdio Estel us ofereix en directe cada dia la missa a 7:15 del vespre, de diumenge a divendres des de la Catedral de Barcelona i els dissabtes des de la Basílica de la Mare de Déu de la Mercè. Escolta-la en directe cada dia a 7:15 del vespre. Recorda, de dilluns a diumenge en directe, la missa diària a Ràdio Estel. Ràdio Estel també és podcast. I també és cançó italiana. Momenti della canzone italiana és el podcast de Ràdio Estel on només hi trobaràs això, música italiana, des dels anys 50 fins a l'actualitat, per conèixer Itàlia des de la seva música, les seves lletres i els seus intèrprets. Momenti della canzone italiana, un podcast de Ràdio Estel, a la web, l'app i Spotify. Vols que la teva solidaritat perduri al llarg del temps? Deixant el teu llegat solidari a Càritas Barcelona, ho faràs possible. Amb la totalitat o una part de la teva herència, garantiràs que les persones que més pateixen continuïn rebent la nostra ajuda. Si vols més informació, escriu-nos a llegats@caritas.barcelona o truca'ns al 93 112 7010. Amb el llegat solidari de Càritas, la teva generositat serà eterna.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Al matí, a Ràdio Estel, amb Mercè Raga. La teràpia de grup.
A veure, jo, Maria Vilarrovira, això m'ha agradat molt. Ho hem de compartir amb els oients. Estaves escalfant.
Estava escalfant, estirant, sí.
Com has estat? Estàs estirant per poder parlar, no? D'una manera correcta, diguéssim.
Ho intentem. Parlar és una activitat muscular. I és veritat que els músculs, si porten molta estona quietons, doncs els costa posar-se en marxa. Ho fa qualsevol atleta. No hi ha cap atleta que comenci un partit de futbol, surti a fer una competició sense escalfar i estirar. Jo feia això.
De Harkia.
Sí, sí.
Res a dir.
Té raó, no, no.
Sí.
No ho hem aquí no ho fem i potser hauríem de... Per evitar lesions, potser també, no? Sí.
Home, lesions de llengua i de llavis parlant, francament, no en conec gaire. però el que deia la Mercè, la precisió articulatòria, per tenir una pronúncia més clara, és bo tonificar una mica els òrgans.
Res, ara ja sé que és complicat, i més dir-ho en antena. Bueno, clar, és que el Josep Maria Vilarrubira... veus?
No m'hi hagués escalfat.
Bueno, jo porto ja dues hores escalfant prou, però... és professor de psicologia i logopèdia de Blanquerna Universitat Ramon Llull. Josep Maria, per si tenim, doncs, això, alguna reunió que hem de parlar en públic o, no sé, tenim, doncs, alguna trobada important, quins serien aquests exercicis d'escalfament que ens recomanaries?
El primer que cal és posar el cos amb una certa flexibilitat. La rigidesa és el principal enemic de la veu i de la parla. Si estem rígids i estem així tensos, tenim més risc de quedar-nos trebats i que no ens surti algun fonema. I després, activitat, una mica d'activitat muscular, bàsicament a llengua i llavis, que són els més responsables de la pronúncia, llengua i llavis.
Però això costa, perquè a vegades quan has de parlar davant de molta gent, o a vegades gent que ve aquí també a la ràdio, estan molt nerviosos, estan molt tensos, esclar, si a sobre els dius, no, mira, és que has d'escalfar, això costa, eh?
No, però és que, a veure, l'invitat, jo mateix, tenim bastanta tolerància, podem tenir errades, no som professionals. Vosaltres sí. Els locutors heu de tenir una pronúncia clara, neta, i que quedi ben marcada perquè tothom us entengui, perquè no tothom, n'hem parlat alguna vegada, no tothom té una audició perfecta, no tothom té uns aparells de ràdio amb molt bona sonoritat. Si la tecnologia no ens ajuda i el locutor no parlo clar, doncs, xiqueta, no se us entén.
Ah, jo mira que canvio l'accent també, Josep Maria, eh? Tu sabies això o no?
No, no n'havíem parlat.
Ai! Després t'ho explico.
Fora d'antena.
Fora d'antena. A veure, avui volíem parlar del sentit de l'humor, Jarque. Ens venia molt de gust per començar la setmana i per començar amb bon peu.
Exacte. Amb bon peu, amb energia i amb penta, que no és poc, eh? Precisament per això avui a Teràpia de Grup volem parlar de per què ens fan riure, per exemple, coses tan simples com els acudits.
Si encuentran dos amigas y una le dice a la otra, digo, caramba, Rosario, de uno sabía que tenías trillizos, de uno, si no son trillizos, es que es un niño muy nervioso, ¿sabes?
Per què ens fan riure algunes coses, d'altres no ens fan riure gens, hi ha gent que ens fa gràcia, d'altra gent que no ens fa gràcia. Per això, avui hem pensat, doncs, això, amb el Josep Maria, aprofitant que venia, doncs, de parlar també del sentit de l'humor.
Mira, una de les primeres coses que cal veure és... hi ha un processament intel·lectual. Hem d'entendre coses, hem de...
Sí, molt al micro, Josep Maria, no pateixis, perquè això també és important.
I tant, és el que dèiem, que tècnicament se'ns ha de sentir.
Ara, perfecte.
El sentit de l'humor està molt lligat al llenguatge i està molt lligat a la cognició, a la intel·ligència.
Ep.
Per tant, aquest acudit que hem sentit de l'Eugenio té un joc intel·lectual de paraules i de conceptes que hi ha un petit absurd, hi ha una cosa que no quadra, i quan una cosa no quadra, clic, es dispara el riure.
Però també és veritat que depèn de qui l'expliqui, perquè, és clar, l'Eugenio ja, quan deia el Saman aquell que ja fa riure, hi ha gent que et podria explicar aquest mateix acudit i no ens faria la mateixa gràcia.
Perquè el nostre cervell va processant la informació i hi ha un moment en què hi ha una petita pausa, hi ha una inflexió, i llavors entra l'absurd, o entra allò que no quadra, allò que no lliga. Mm. I depèn de com t'ho posen, clac, fa riure, però és molt intel·lectual.
És un humor molt intel·lectual, però tothom té aquest sentit de l'humor? És a dir, a tothom pot sentir...
Sí, diguéssim que cal tenir uns mínims de nivell intel·lectual, un mínim de pau espiritual, vinc a dir. A una persona amb una profunda depressió, aquest acudit no el faria gràcia. Sí, hi ha un aspecte actitudinal, hi ha un aspecte de base emocional que va lligada amb el sentit de l'humor. O sigui, jo he donat la primera idea, és intel·lecte.
Intel·lecte.
Comprensió. La segona és emoció. en un estat emocional molt negatiu, és difícil activar els circuits neurològics que generen el riure, que generen el somriure i que ens porten cap a un altre estat emocional, que és més l'alegria. Ara, si un està amb intel·ligència normaleta, no cal ser un crac, eh? No patim, amb una emocionalitat normaleta, no però cal estar cantant tota l'estona, i t'arriba un petit joc de paraules, t'arriba un petit contrasentit, o bé et trobes amb algú amb qui habitualment has rigut molt i només cal que el vegis i ja piti-pling, es disparen els riures.
És que ara tu, mira, jo m'estic fent apunts avui, eh? Complicitat. La complicitat, no?, que pots tenir amb aquella persona que dius, és que clar, no cal ni que acabis la frase, perquè ja el riure està garantit. I després també preguntar-te per aquest humor bàsic, perquè es parla també molt d'humor bàsic. Què és l'humor bàsic?
No, explica'm-ho tu una
humor
mica.
Humor bàsic
perquè
és aquest humor que,
no? El que no seria l'intel·ligent, no?
Sí? Al contrari,
molt
simple.
Clar, no, però és que no ens creguem que cal tenir un nivell intel·lectual molt alt per entendre un acudit. Cal trobar que hi ha una cosa que no lliga, allò de ponte los pantalones de pana i pana i van calzoncillos, no? I dius, cal ser molt llest? No, només cal haver dit, què has dit? Que què? Ja, ja, ja. I ja està. Ja està.
És trencar una mica.
És trencar allò que s'espera. El nostre cervell planifica, preveu el que succeirà. I quan succeeix el que jo havia previst, cap gràcia. I cap problema i cap gràcia.
Cap gràcia.
Ara, quan allò que jo he previst, clic, me'l canvies, dic, ai, ja està, entra la sorpresa ens desequilibra i el desequilibri ens porta al riure.
I si ens fixem ja en el fet de riure, o sigui, aquesta expressió de riure, què significa psicològicament?
Primer, pensem com s'ha generat. Abans he dit que hi havia un aspecte emocional de base, alegria, benestar, un desequilibri cognitiu, una sorpresa, una cosa que ens crida l'atenció. I llavors hi ha un mecanisme fisiològic, es disparen una sèrie de músculs, una sèrie de respostes del sistema nerviós autònom, el vegetatiu, que tot junt és el riure a cleques, i que és un fenomen molt, molt, molt humà, tot i que hi ha algun altre animal que també riu a cleques, però és una resposta més automàtica.
Ah, sí? Els animals riuen?
Sí. Hi ha, des d'algun rosegador fins a primats.
Ratolins?
Sí. Hi ha algun fenomen d'aquests.
I els hi fa riure el mateix que ens fa riure a nosaltres?
No, però no és, però és un riure automàtic. Situem-nos en un altre mamífer que som nosaltres quan tenim 3-4 mesets. No heu sentit un nadó riure a cleques?
A cleques, com
ara. I, en canvi, aquest no té el processament cognitiu.
Exacte, i què ha passat aquí?
Bé, hi ha una resposta automàtica que forma part del nostre sistema vegetatiu, que és el riure. També es produeix, per exemple, amb alguns lesionats cerebrals. Hi ha alguns casos de parkinsonisme, hi ha alguns casos de tumors cerebrals que, curiosament, donen un riure incontrolat. Ja no, llavors aquest no fa tanta gràcia. És un ritme, un riure patològic, i de fet és un indicador de lesió cerebral. O sigui, aquest conjunt d'accions motores, que és el riure, que són les cordes vocals es mouen de manera clònica, així repetitiva, la respiració repetitiva, acabem plorant els ulls, tot això és un comportament motor que existeix en el repertori humà i que normalment es dispara quan hi ha aquest fenomen de bon estat emocional, alguna cosa que ens desequilibra, alguna trobada social, el que dèiem, la socialització del riure, i pac, es dispara aquest mecanisme automàtic.
Josep Maria, hi ha gent que fins i tot hi ha una cosa que li fa tantíssima gràcia que fins i tot aplaudeixen, no? Que això ja és, potser ja no és tan automàtic, sinó que és una resposta que tenim més, no sé, com més racional, no? O cultural.
Molt cultural. És que el riure, el sentit de l'humor...
Jo ho faig.
Ho fa ella.
No, perquè la Harker
sí que ho fa, sí. Però és una cosa boníssima.
A veure què dius. Josep
No, és que és tan important el sentit de l'humor i el riure que l'hem convertit en un espectacle i en un producte. Comprem humor, veiem programes d'humor a la televisió, escoltem podcast d'humor, anem al teatre, els còmics funcionen. I fins i tot hi ha una web, losmejoreschistes.com.
I tant, i cortos.
I, exacte, i són magnífics.
Magnífics, quan canvia el dia. Però
exacte, això és molt bo.
Ara parlarem del sentit, no? Dels beneficis que comporta el fet de riure's, però jo me'n recordo Hark,
sí.
Amb aquesta complicitat. Que és veritat, el tema que tu deies, emocional, perquè moltes vegades també ens trobem en moments, jo me'n recordo, Har, que la temporada passada que tu deies, ostres, que anàvem al teatre i dius que em ve de gust veure una obra que em faci riure. Mm-hmm. És perquè tu, potser en aquell moment, no? A nivell, no sé, necessites també com... Jo m'hi sumava amb ella, També és veritat que era una època que portàvem, que eren com obres molt denses, no? Sí.
Que tens temps de quan escampes la boira i potser vas a veure alguna obra de teatre, alguna, no sé, una... cultura, consumeixes cultura, vols que aquella cultura més et destensioni, no? Amb el riure, més que fer-te pensar o...
Ho esteu dient molt clarament. L'humor destensa.
Ara.
L'humor genera, de totes aquestes reaccions que jo he dit, la respiració, els moviments diafragmàtics, doncs resulta que també hi ha una producció d'endorfines. Hi ha una sèrie de neurotransmissors que es generen i que redueixen el nivell d'estrès, relaxen els músculs i ens donen una sensació de benestar. I això arriba a, no diré enganxar, però sí que ho coneixem, sabem que aquell és un bon estat corporal i mental i, per tant, el vas a buscar.
O sigui, és quan... addictiu.
No he volgut fer servir la paraula addictiu.
Ja ho ha fet ella.
No, és que quan parlem d'addiccions, a vegades ens disparem. Una experiència coneguda i desitjada no necessàriament és addictiva.
L'addicció és sempre negativa?
No necessàriament, però... Parlem d'addicció quan ja no me'n puc en sortir, quan he de fer un esforç per deixar de tenir aquell producte. I el que estava dient la Harker era, tip, vull anar al teatre perquè sé que quan vaig al teatre còmic, perquè sé que quan consumeixo cultura... Exacte.
Compte, però, quan vas al teatre a veure una obra que tothom riu i tu ets l'únic a la cadira i dius, és que a mi no em fa gràcia res del que hi ha, vull dir, res del que estan dient. Després això encara et genera una mena de neguit perquè dius, ostres, potser no estic entenent... no tinc sentit de l'humor, és que no sóc una persona divertida...
Potser no tens el millor moment emocional. Però he dit abans que feia falta un cert estat de normalitat emocional. Però, deixa'm que dir, és que el podem aconseguir rient.
Ep.
Sí. Riure modifica també l'estat emocional.
És posar-s'hi, doncs?
Exacte. I si un dia no ens ha fet riure tot el que feia riure a tota la sala... Pensem que potser no estem en un bon dia, però el que hem de fer és seguir practicant, seguir consumint humor.
Per tant, hem de riure un cop al dia?
Només?
M'has fet riure.
Clar.
Ara m'has trencat.
Clar, diguéssim. Perquè no t'esperaves la meva resposta.
Clar. Mira, el millor exemple. Però també és veritat, en la línia que deia la Harker, no tothom comparteix el mateix sentit de l'humor.
No, perquè tothom té els seus referents lingüístics i els seus referents culturals. Per això podem parlar de l'amor. L'amor, també, amor i humor.
Sortint l'amor per aquí.
Ja hi arribarem. Si ens dona temps. L'humor anglès, l'humor oriental, nord, necessitem...
Humor negre.
Aquest és un altre territori.
Sí?
Sí. Perquè portem tota l'estoneta parlant de l'humor positiu, però hi ha un humor negatiu, hi ha un humor...
Sarcàstic.
Sí, correcte. El sarcasme, la ironia, arriba a ser una manifestació del meu poder, la meva superioritat i la meva voluntat de fer-te mal. Hi ha un humor agressiu, hi ha un humor negre, hi ha un humor dolent. I aquest, en lloc de generar endorfines, el que genera és més tensió i més agressivitat.
Doncs avui no en parlem, d'aquest.
És un humor del que hem de fugir. I a vegades hi ha gent...
Hem de fugir, de l'humor negre?
Sí, sí, l'humor. L'humor negre que té al darrere una superioritat d'uns sobre els altres, de jo sobre tu i jo me n'enric de tu, o sobre grups oprimits o sobre grups diferents, hem d'anar molt de compte, perquè és normal, els acudits... Era un català, un francès, un anglès i un no sé què, sovint...
I un andalús.
I un andalús. Sovint és una voluntat d'afermar-se en una afiliació. Nosaltres som així, però molt sovint aquests acudits no són això, sinó que són un menysteniment cap a l'altre. i el menysteniment de l'altre és la teva superioritat. I aquests són negatius. I després n'hi ha un altre, entraríem gairebé en la psicopatologia, quan diem que hi ha persones que se'n riuen d'ells mateixos per generar bon rotllisme. Però clar, això vol dir molt autolesiu, és un lesionar la teva pròpia imatge. I entrem en un territori d'una autoestima molt baixa. L'altre humor, el que compartim, el que ens fa riure sense voler, el que parteix del bon estat, aquest és el que hem de potenciar al 100%.
I el que hem de potenciar, no sé si en aquesta línia, però també riures d'un mateix.
Sí, però no per guanyar adeptes.
No. Sinó per tu, com a treball personal. De fet,
el sentit de l'humor ens permet afrontar situacions complexes, situacions difícils, situacions en les que no sé si em veuré capaç de superar-ho, i poso humor i serà més fàcil. Posar humor no és banalitzar, és buscar alternatives a la resolució del problema, és obrir portes a la creativitat, ser divertit davant dels problemes no és menys tenir-los, és afrontar-los des d'una manera diferent.
ET! Amb la manta i tot!
Sí,
la
manta. Tinc calor!
Tens calor!
Sí.
Em fa cosa dir-li ET, perquè a la pel·lícula, bueno, la pel·lícula deien ET...
I ti. Hola, perquè és americana, no?
Clar, però no... Suposo que no és el teu nom real.
És Esther Tubau. D'Escobau de tota la vida, eh?
No.
D'Escobau de tota la vida.
Però de quina galàxia?
Ah? No. Coi, de Vall d'Aran. És que vaig sortir... Hòstia, va sortir un tros de... A veure, lletja. I va dir, aquesta... per la d'extraterrestre. I ja està, i me van enviar la NASA i ens van passar que era extraterrestre. I a partir d'allà, la pel·lícula, tot, i bueno, pues ja està bé, és igual.
Ai, això és meravellós, escoltar-la. L'humorista Judit Martín fent de té, no? És un dels referents que passa a Jorge. Ai,
sí,
Jorge,
sí.
Ja dic, José.
Improvisant, eh?
Improvisant. Mira, sí, com estic improvisant ara, però... Mira, ara que feia, la gent aplau, tu aplaudeixes, no? També, en el sentit, m'has fet riure. No? És com aquest agraïment, no?
Sí.
La gent que ens trobem, que ens fa riure, nosaltres ho direm, aquí tenim... una matèria... Ara m'està mirant Marta Hart, que ens fa riure. Hi ha gent, és veritat, que només hi ha... El que deia la Marta a l'inici, diuen una paraula, i hi ha amb aquella paraula, o amb el to, fins i tot, Josep Maria, ja fan riure. Això és el que li passa també a Judit Martín, no?
Clar, vas que...
Tenen aquest do de saber-nos fer riure.
Però fixem-nos, ha fet servir la intel·ligència traient ràpidament que ET és Esther Tubau i no sé què, i diu de la Vall d'Aran i comença a canviar la veu i van baix un pilletge. I clar, tot això són referents culturals, ella hi posa paraula, és molt ràpida, ens trenca perquè no sabem per on ens sortirà i ens fa riure.
Sí, i riure... que també és terapèutic, ho deies tu, eh? Destensiona, però precisament un dels col·lectius que més ens inspiren aquí al programa són els Pallapupes, que per cert la Judit Martín, quan la vam entrevistar aquí al programa, ens va explicar que ella era una de les Pallapupes, que des de fa més de 20 anys treballant a hospitals, doncs fent riure això, persones hospitalitzades de totes les edats, familiars, personal sanitari... Fins a quin punt riure és terapèutic?
És una teràpia de suport a les teràpies mèdiques. O sigui, tampoc ara que ningú se li vagi la pinça i comenci a pensar que llegir allò, els chistes.com et curarà d'un càncer. No ens enganyem.
Sí.
Ara, l'afrontament que té el pacient dels tractaments que rep, com un pacient es presenta a quiròfan després d'un temps de riure, és diferent de quan hi vas amb un temps de plorar i de preocupacions. Clar. El riure baixa el nivell d'estrès també davant de les proves, davant la cirurgia, i sí que hi ha alguna evidència científica d'augment... Ja hem parlat abans de la disminució de l'estrès, fins i tot les taxes de cortisol en sang disminueixen després d'un temps de riure, i hi ha un cert augment de defenses. El sistema immunològic es reforça. Ara tampoc no direm que contra la Covid el que havíem de fer era riure. Sí, havíem de riure una mica, però no massa. Havíem de portar mascareta, vacunar-nos i tot això.
I que ens ha d'ajudar a relativitzar les coses, no? Que això també Correcte. És molt senzill, i més en l'actualitat i amb el dia a dia que tenim també a través de les notícies, i que aquí des del programa doncs també ens hem de veure cada dia. Què podem fer? Abans ho deies, que potser això és important també cultivar el nostre sentit de l'humor. Com ho podem fer? És a dir, com es pot aprendre a riure més?
Practicant. Sí, el nostre cervell és molt permeable, especialment en les primeres etapes de la vida, i si un fa circular estímuls nerviosos per les vies de la recompensa, de la satisfacció, aquestes vies cada vegada estan més activades. I podríem dir que la gent, les persones que tenen molt de sentit de l'humor, que ràpidament busquen l'humor, que el generen, que el creen, que el perceben, és perquè han estat, accepteu-me el terme, entrenats en l'humor. Qui, per els motius que siguin familiars, d'entorn o de trets de personalitat, a la seva petita infància, això no es va practicar, probablement els costarà més. Però el cervell és plàstic fins al final de la nostra vida, pràcticament, i per tant l'hem d'ensinistrar. Què hem de fer? Doncs llegir acudits, anar a espectacles d'humor i atrevir-nos a generar-lo, que és un fenomen complicat.
I
sempre diem...
Sí, això.
Doncs busquem-li la broma a les coses i posem-la sobre la taula. No cal que esperem ser els reis de la festa fent riure a tothom, però quan en una conversa generem nosaltres aquest petit ensurt, aquest petit desequilibri, posem una pausa en un lloc on la gent diu perquè s'ha callat, clac-claca, i la col·loques, això acaba entrenant-te a viure en un estat d'humor. I afavoreixes les relacions socials.
Ui.
De fet, diuen que el riure és la distància més curta entre dues persones.
És que això t'anava a dir, quan tu ets, Mercè, quan anem al teatre i ens fa riure la mateixa cosa, com és mare. Fantàstic.
Clar,
aquesta
clar,
connexió clar, que tens amb, això, amb una altra persona que et fa riure la mateixa cosa, això és meravellós.
Per això els vells amics...
Aquesta frase ha
estat... Sí, la distància més curta... El riure és la distància més curta entre dues persones.
Se l'apunta, eh?
Sí,
m'encanta.
Té molt de...
Però és que és veritat, perquè hi ha moltes coses implícites, és... no? Clar, Josep Maria.
Clar. I que es generen ritmes corporals i ritmes mentals cada vegada més forts. Tinc una bona amiga que amb una altra amiga només cal que li digui ens petem i comencen a riure. Sí, ja ho han fet tantes vegades. Va,
estan entrenades.
Ens petem una estona i només llencen això i comencen a riure. Llavors qualsevol cosa fa riure.
Fa riure.
Clar, però... és que fins i tot es desperten fenòmens d'atracció i de seducció.
Oh,
hi ha frases d'aquestes, afirmacions de si et fa riure et donarà plaer, i no. És que ens enamorem abans d'algú que somriu i que riu que no d'algú que va amb pomes agres.
Ui, Josep Maria.
Veus, aquest Josep Maria també té el seu element humorístic.
Gràcies per fer-nos pensar, sobretot, per fer-nos riure i per regalar-nos doncs, aquestes lliçons. Avui hem parlat del sentit de l'humor amb el Josep Maria Vila Rovira, professor de Psicologia i Logopèdia de Blanquerna Universitat de Ramon Llull. Que tinguis bona setmana, Josep
Gràcies,
Maria.
Gràcies, igualment per vosaltres. Moltíssim.
Ràdio Estel.
La Caravana, el programa sobre rodes on ningú mai té pressa. De dilluns a divendres a partir de les 3 de la tarda, Joan Trias condueix el seu equip pels paisatges del rock, la filosofia, els crims, les xerrades de tietes, els dubtes existencials que no existeixen i meravelles per l'estil. Perquè quan estàs de ruta no vas amb presses, vas on vols i com pots. La Caravana, de dilluns a divendres a les 3 de la tarda a Ràdio Estel. Ràdio Estel? També és podcast. Perquè hi ha coses que s'han d'escoltar a foc lent i amb l'olfacte afinat. Com Va de Vi, el podcast de la periodista i sommelier Eva Vicens, on degustem els millors maridatges, els secrets més fascinants i les cites imprescindibles de cultura gastronòmica catalana. Va de Vi, un podcast de Ràdio Estel, a la web, l'app i Spotify.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Al matí, a Ràdio Estel, amb Mercè Raga.
Que comencem a recollir aquí a la part magazín del matí a Ràdio Estel. T'hem acompanyat des de 11:45 fins a les 2:00. I ara és moment... Olga Vallejo, com estàs?
Molt bé.
Bon dia de nou. És moment de fer un passeig per les xarxes socials. Què ens hi posem?
Ens hi posem.
Va, Mondela, Villalba.
Que avui segur que a xarxes, que... sobretot a Twitter, heu vist un nom propi que brilla moltíssim, que és el de Lady Gaga. I un dels motius pels quals està sent tendència a Twitter ara mateix és per aquesta versió pràcticament a capella que ha fet els Oscars de la cançó Hold My Hand. Hold my hand, hold my...
Quants Hold My Hand, no?
És que és tan plegats, bona, li agafem la mà i el que vulgui.
Sí, sí. Però a veure, doncs, què? Això és d'ahir, eh?
Això és d'ahir, d'aquesta nit exacta, d'aquesta cançó que forma part de la pel·lícula Top Gun Maverick, una banda sonora per la qual Lady Gaga estava nominada, però que al final s'ha endut la cançó Indian Natu Natu. Però és que Lady Gaga no només està en boca de tothom per aquesta versió, sinó també perquè per la senzillesa amb què l'ha feta, i és que en el moment de la cançó vesteix una samarreta negra de màniga curta de cotó,
bé,
uns texans negres trencats també de bé, color negre, i unes bambes Converse.
Molt bé.
És que ja està cansada de tots aquells vestuaris que havia fet a les Gala Admet, els bistecs, aquelles coses tan difícils.
Allò cru.
Clar, ja ha complert. Ja ha complert. Ja de fet, també ha complert amb el maquillatge, que també se la veu amb la cara neta.
Això sí que em sorprèn,
sí,
també.
Sí, sí, sí. S'apunta al carro d'Alicia Keys de també reivindicar que també pot ser guapa i estupenda.
Escolta,
sense maquillatge.
I està de ple rodatge de Joker, Lady Gaga. De fet, es dubtava que participés a la gala justament perquè està en el rodatge de la segona de Joker.
De fet, va ser una confirmació d'última hora, aquesta actuació, però sí, i de fet, la veurem a la gran pantalla ben aviat. De fet, encara hi ha un motiu més encara per adorar Lady Gaga, que t'encantarà, Olga Vallejo, i és que és humana com tots i té un cor gegant. I és que pel seu passeig per l'alfombra vermella, en aquest cas color xampany, disculpeu, ja sabia que em saltaríeu a sobre, per això he fet aquest apunt, un dels fotoperiodistes que l'està fotografiant ensopega, cau a terra,
aquí,
en aquesta alfombra xampanyada, un fotoperiodista, i la cantant, tota preocupada, s'hi acosta corrents per veure si el fotoperiodista està bé i fins i tot l'ajuda a aixecar-se, vull dir que... Un gest que
és
la fa encara molt més gran.
I a la catifa
no veure.
Ja anava així vestida de negre?
No, a la catifa vermella sí que anava amb un vestit Versace negre elegantíssima i també maquillada, però ha estat en el moment de l'actuació que
s'ho ha tret tot.
Avui m'hauré de mirar ara la gala, perquè ja veieu que vaig perdudíssima.
Jo la tinc gravada. A mi me la vaig posar a gravar, clar, com que sí. Començar, que no havia començat. I he acabat. Acabant-la?
Molt bé. Moment estel·lar, eh?
Ai, Mondelo, que no passi a mi. Va, que la xarxa també ens porta fins al compte d'un grup de música.
Ens referim a la banda d'Espolla, a la Ludwig Bang, i en resum el que ha fet és liar-la bastant. I és que ja sabem que Bob Dylan actuarà en dos concerts al Liceu de Barcelona, però el que ha proposat la Ludwig Bang és fer un concert gratuït a la Rambla el mateix dia amb versions de Bob Dylan. Aquest era l'anunci que feien a xarxes si el tuit on ho anunciàvem arribava a 5.000 likes. La Ludwig Bang, que només té 1.800 seguidors a Twitter. Doncs bé, ho ha aconseguit, han aconseguit 7.000 agradaments, fins i tot, i ara el que ens han promès ho han de complir.
Ara hauran de demanar permisos.
I tant, i tant. De fet, que ho facin, que no els facin ara, enrere ara que tenen 7.000 persones esperant-ho. Jo hi aniré. Si ho fan, hi aniré.
Jo també. Mondela, i jo sé un concert que tampoc te'l perdràs, perquè la Paloma ja té totes les llicències.
Oh.
Recupera la música en directe amb un concert ho acabem de saber, 21 d'abril, és que clar... Vallejo, mira que hi ha dies, però un 21 d'abril...
El divendres perquè ningú marxi el cap de setmana de Sant
Clar,
Jordi.
Mishima seran els encarregats. Que no te'l perdràs, tu?
No, i qui tampoc se'l perdrà és la Paquita, de la Paloma.
A la primera fila, tu. Clar, escoltant el caravent. Va, que avui la... Ui, però si anem tardíssim, però... bueno, ja està, no? Volies destacar alguna cosa més, o...?
Acabem amb la Ludwig Bank i a veure si ens ajuden.
I si... A veure si ens ajudes tu a endevinar l'ultrasó d'avui. Va, vinga, resposta final. Que encara ens estem habituant una mica a aquest nou horari, que arribem fins a les dues.
Quadrar és molt difícil.
És complicat, però és hora de la Mondelo, que ens ajuda a recollir. Mondelo, no marxis, que et sabies la resposta o no? Va, que hem d'anar ràpids.
A veure, Mercè, què hi plou a Urà?
Quina Mercè?
Mondelo.
Ah, val.
Pobre, que s'ha tornat a posar els cascos.
És veritat.
Vaig molt perduda. Vaig
no ho saps, avui?
No.
No?
No.
Bé, doncs era... Ho puc dir?
Sí, home. No, Olga ho sabia.
Era diamants.
Això mateix. Mira.
Ai, l'Anna de Armas, que no ha aconseguit el... Tenia complicat,
Ja es va veure que no
d'això.
Res, Globus d'Or, l'avançada dels Oscars. Se'l van dur? No, doncs no, Òscar no.
Pobre.
Com ha dit el professor Vila Rovira, el riure és la distància més curta entre dues persones. Queda't amb nosaltres, sempre, cada dia, a partir de les 8 al matí a Ràdio Estel i després la colla del magazín, que sens dubte et farem una mica de riure. Va, que arribem al punt de les dues, ens posem al dia amb l'Estel Migdia i Xavi Toscano. Si pense que je suis oublié.